Com esteu? Són les 8 del matí, som a Ràdio Capital, us expliquem les notícies del dia. I comencem explicant el repàs informatiu d'avui. Ens porta a parlar de dos successos. Per una banda, una detenció que s'ha produït aquest cap de setmana. La policia local de Sant Feliu de Guíxols va detenir un home per agredir i colpejar la seva exparella a ple carrer. Va ser poc després del migdia, Anna, que els agents van rebre l'avís i van enviar una patrulla al carrer Joan Goula.
Exacte, un veí va trucar alertant que un home estava agredint una dona al mig del carrer. En arribar al lloc, els agents van trobar la víctima nerviosa, plorant i amb contusions visibles a la cara. La dona els va explicar que la seva exparella l'havia agredida davant del pis on vivien i després havia fugit. Un dels veïns que havia baixat a ajudar-la va explicar als policies que havia gravat l'agressió amb el mòbil i va aportar les imatges. A la gravació es veu com l'home agredeix a la dona fins que un vianant intenta separar-lo d'ella i acaba marxant. Arran de les lesions, la víctima va necessitar ser atesa al CAP, on se la va portar en ambulància. Des d'aquí se la va derivar a l'Hospital de Palamós per fer-li una exploració, ja que l'home l'havia colpejat al CAP. La policia local va buscar l'agressor per la zona, però no el va localitzar. Mentre es trobaven parlant amb testimonis, però ell mateix va tornar al carrer Joan Goula. Eren cap a 4:45 de la tarda. Allà els agents el van detenir per un delicte de violència de gènere. La policia local va traslladar l'arrestat de comissaria. El detingut es va lliurar als Mossos d'Esquadra, que seran ells qui s'encarregaran de portar-lo a disposició judicial.
I un veí de Pals ha resultat ferit després que li explotés a les mans una ampolla d'alcohol que estava manipulant. Els fets han passat sobre les 4 de la matinada de diumenge a l'avinguda dels Arenals de Mar.
Sí, s'hi van desplaçar una ambulància del sistema d'emergències mèdiques i una dotació dels bombers. Segons ha informat el mitjà Algerió, l'esclat de l'ampolla va provocar que es cremessin alguns coixins i una manta, però ja no hi havia cap flama encesa quan van arribar els agents. Tot i això, l'home sí que havia resultat ferit i tenia cremades de diversa consideració a mans, braços i cames. El servei d'emergències l'ha traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Gràcies, Anna Salvador. Els contraris al Parc Eòlic Marí de la Costa Brava carreguen contra el govern per avalar el projecte sense tenir en compte el territori. Nou acte informatiu aquest cap de setmana de la plataforma contrària al macroparc eòlic Marí de les Roses. A l'Auditori d'Espai Ter de Torroella de Montgrí, els detractors del projecte van exposar als prop de 200 veïns que s'hi van acostar els motius pels quals no volen que el macroparc tiri endavant.
S'hi van fer taules rodones amb científics, ambientòlegs, empresaris, pescadors, pagesos i representants de les administracions locals per posar sobre la taula els molts inconvenients que consideren que té el parc. Però alhora, l'acte va servir per carregar contra el govern després de l'aval que ha rebut la proposta per part de l'executiu. Els contraris consideren que la Generalitat cedeix als lobbies empresarials i no té en compte el territori. El portaveu de la plataforma, Jordi Pontjoan, expressava així la seva decepció amb els representants polítics.
Cada vegada els nostres polítics, quan més lluny estan, és a dir, la Generalitat, o en aquest cas a Madrid, doncs més allunyats estan dels problemes reals de la gent. És a dir, els ciutadans votem, els hi expliquem amb els seus programes doncs, què és el que ens interessa i després doncs, sembla que ens vulguin aconsellar a portar altres camins que no són els que nosaltres hem escollit. Llavors, crec que aquí és on està una mica aquest divorci entre el que el territori vol, i no només en aquest tema, sinó en molts més, que ens distanciem cada vegada més de la classe política, que cada vegada és més autista. No?
Clar, entre els detractors més preocupats hi ha, entre els sectors més preocupats, hi ha el del turisme i el de la pesca, no?
Exacte. El primer assegura que es veurà afectat i dona per fet una caiguda de visitants. El vicepresident de l'Associació de Càmpings de Girona, Josep Maria Pla, recorda que el paisatge és la matèria prima de l'Empordà i que davant d'aquesta amenaça només els queda protestar als empresaris perquè no es malmeti el territori. Els pescadors, per la seva banda, adverteixen de la desaparició de la pesca artesanal i recorden que tenen uns 225 vaixells a la demarcació i que la majoria desapareixeran. El pescador Salvador Manera alerta del perill que tot plegat suposa per a les confraries.
Per tant, seria un desastre per al nostre sector, que ja és un sector de si artesanal, ja és un sector amb moltes dificultats, que ens costa molt mantenir el relleu generacional, i això ens donaria ja el toque final. Evidentment, nosaltres tenim una flota a Girona d'uns 225 vaixells de pesca i ara mateix ja tenim problemes per al recanvi generacional, i si ja ens donen aquest toc, és que haurien de tancar les confraries.
I al mateix temps, en un comunicat, els promotors del Parc Tramuntana s'han queixat perquè la plataforma no els ha convidat a l'acte, no?
Això mateix. Per això consideren que es tracta d'una trobada informativa completament parcial i que en cap cas es pot considerar un debat obert i rigorós. El Parc Tramuntana assenyala que no és cert que els científics del SACIC suposin el projecte i recorda que el Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim, que s'aprovarà properament, ha comptat amb científics pertanyents precisament al SACIC. També carreguen contra la plataforma per qualificar la instal·lació de macroparc i recorden que hi ha projectes com Escòcia on el parc és 50 vegades més gran que la proposta que fan. Finalment, els promotors lamenten el posicionament tan parcial d'alguns científics que no consideren de forma integral tots els paràmetres mediambientals contra un projecte clau per a la transició energètica a Catalunya.
Doncs bé, aquest macroparc eòlic i la situació del macroparc eòlic Tramuntana va ser un dels elements de debat d'un últim debat que es va fer, i a més en parlava els titulars i en parlava en Martí Sabrià en el seu comentari, un debat organitzat pel Punt Avui i per la Fundació La Caixa sobre el futur de la Costa Brava. Pacte de la Costa Brava, de tots els actors implicats, que tracti els temes més controvertits i que sigui ambiciós. Segons el Punt Avui, aquesta va ser la proposta que el professor de turisme de la Universitat de Girona, José Antonio Donaire, va exposar a la sala del CaixaForum Girona i que va ser acceptada per la resta de ponents, l'arquitecte Anna Barceló i el zoòleg i naturalista Jordi Sargatal, i també per la majoria del públic. Va ser la tercera jornada d'enclau de públic, d'enclau de futur, organitzada pel Punt Avui amb la col·laboració de la Fundació La Caixa i que consistia en la conferència Quina costa volem? Turisme, medi ambient i sostenibilitat, que va servir, segons Donaire, per constatar la importància de trobar aliances estratègiques entre tots els sectors implicats i administracions pel futur d'una costa gironina on el turisme i la sostenibilitat vagin de la mà.
Segons l'arquitecte i responsable de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Roses, Anna Barceló, les eines hi són, falta la voluntat i posar-nos d'acord. Preguntada sobre si la legislació està preparada per poder tirar endavant aquesta connivència entre medi ambient i turisme. També va afegir que les administracions locals tenen molt a dir i que disminuir la pressió sobre el territori és treballar per la sostenibilitat. I recorda que fa 30 anys ja es parlava de la necessitat de disposar d'un organisme que vetllés per la Costa Brava. Donaire, per la seva part, va dir que hem d'assumir que la Costa Brava ja no pot créixer més i, per tant, ara s'ha d'invertir en rehabilitació, tenint en compte que aquest és un lloc turístic que viu i viurà del turisme, però que s'ha de basar en un model únic en què la sostenibilitat ha de ser clau, i per això cal un pacte sobre quines accions estructurals ha de fer el territori, per exemple, pel que fa a residus. Segons Donaire, cal també un pacte territorial on es defineixin aspectes de càrrega en el territori i poder connectar grans poblacions turístiques com Lloret o Roses amb altres punts del territori com ara la zona volcànica o els parcs naturals. Hem de desfer l'estandardització i substituir-la per una nova arquitectura turística, va expressar. I va concloure que el futur de la Costa Brava passa per construir ciutats en un nou territori, que no vindran aquí per oci, sinó per treballar. Per fer tot això, Donaire va insistir que cal certa ambició per fixar un llindar inferior per sota del qual no estem disposats a rendir-nos, així com la necessitat d'establir un límit temporal per dur a terme aquest pla.
Aquest model ja no pot funcionar més, ho hem assumit entre tots, i per tant, la costa que tenim ara s'assemblarà bastant a la costa que tindrem d'aquí 30-40 anys. Ja no creixerem més. De fet, haurem de decréixer potser una mica. En termes de taca urbana, per tant, ara ens toca un gran repte, que és el de la rehabilitació, el de recosir el territori, el de relligar aquestes urbanitzacions que estan escampades i que han format un paisatge discontinu.
Important debat organitzat pel Punt Avui per la Fundació La Caixa. Què més es va explicar?
D'altra banda, Jordi Sargatal, ornitòleg i naturalista, Va recordar com els ecologistes van lluitar als anys 70 per la preservació dels aiguamolls o de la zona volcànica de la Garrotxa. També va exposar com en aquella època es pensaven que amb la democràcia milloraria el tema de l'especulació. Però amb els anys van veure que no era així. Tristament, s'ha construït molt més en democràcia que en el franquisme, va dir. Sargatal té una posició clara sobre la Costa Brava i va sentenciar que el model que tenim és de fa 50 anys i, per tant, es poden canviar coses. I no s'ha de créixer ni un pam més. S'ha de rehabilitar, reemplenar, no créixer.
Recordo frases contundents que sortien com a titular a Presència, dient que amb la democràcia ho tenim tot resolt, no hi haurà més especulació. Quan vam repetir un debat Costa Brava més tard, crec que va ser el 2003-2004, abans amb l'Anna ho recordàvem, què ha passat? Abans també ho deies tu. Hi ha gent que treballa d'especuladors. Hi ha gent que treballen d'això. Aquests especuladors, a l'època franquista, van poder fer moltíssimes coses. Arriba la democràcia i, efectivament, d'entrada, hi ha un ambient hòstil als especuladors. I com certs vius, tots som, l'espècie humana, som espècie animal.
Més notícies. Ara parlem d'un descobriment importantíssim al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. El grup de Natura Externa ha gravat durant els mesos de gener i febrer un exemplar mascle de llúdriga comuna al parc urbà dels Estanys de Platja d'Aro. Això confirma la bona feina fins ara feta per l'entitat naturalista i és un preàmbul per l'obertura de l'ampliació d'aquest espai natural previst per la Setmana Santa. És la primera vegada que es detecta un mascle, una llúdriga d'aquesta mena en el reformulat parc urbà dels Estanys de Platja d'Aro.
És el segon cop en uns 4 anys que es té constància de la presència d'aquest mamífer de la família dels mustèlids a la zona després de l'enregistrament de 2 exemplars el mes de febrer de 2021 a la llera del riu Daura. I és que el president de grup Natura Externa, Jaume Ramot, afirma que aquest increment de l'espècie a la zona es deu a la millora de la qualitat de l'aigua que s'allibera als rius.
La població de llúdrigues a Catalunya està creixent en les darreres dècades, sobretot gràcies a la millora de la qualitat de l'aigua que aboquem a rius i rieres. És un fet evident que l'aparició de les depuradores, els edars, han millorat aquesta aigua que aboquem. Antigament eren directament residus.
La gravació confirma que l'espècie troba aliment per sobreviure i que, malgrat les dificultats, s'està establint poc a poc en aquesta àrea, aprofitant la connexió existent entre la riera i el Parc dels Estanys. La colonització d'una espècie com aquesta en un parc urbà és un senyal de la bona salut ambiental i suposa una millora qualitativa de la biodiversitat. Es va confirmar l'extinció de la llúdriga a les conques de la Muga i el Fluvià a principis de 1990. A partir de 1995 es va començar a reintroduir una 40 d'exemplars a la llera del Ridaure i al Parc dels Estanys. Per tant, serien descendents d'alguns d'aquells exemplars alliberats a l'Alt Empordà.
De seguida repassem els resultats esportius abans, però hem de parlar una mica de nosaltres. Perquè els Premis Rahola tornen a reconèixer la feina de Ràdio Capital. Els guanyadors d'enguany no es donaran a conèixer fins al dia 24 de febrer durant la gala d'entrega dels Premis Rahola, això és aquest dijous. Però Ràdio Capital és finalista a la categoria de millor informació digital, ocupant 2 de les 3 posicions possibles.
Per una banda, la sèrie de reportatges 1001 nits de festa al Baix Empordà, signats per l'Anna Salvador, on retrata l'esplendor i la glòria de les discoteques que des dels anys 70 i fins a finals dels 90 van compartir el Baix Empordà en un dels epicentres de l'oci nocturn al sud d'Europa. La segona proposta finalista és l'informatiu viral de Ràdio Capital. Es tracta d'un resum informatiu de poc més d'un minut de durada que pretén acostar la informació de la comarca a audiències més joves. Per fer-ho, la Marina Saura resumeix les principals notícies del Baix Empordà en format vídeo a través d'Instagram, mitjançant un to distès i un llenguatge propi de les audiències més joves a les xarxes socials. Gairebé un miler de persones s'acosten cada dia a aquesta finestra informativa digital. No és la primera vegada que Ràdio Capital és reconeguda als Premis Rahola. L'any 2016, aquest reconeixement que entrega el Col·legi de Periodistes ja va premiar el programa especial d'eleccions municipals del 2015 i el 2019 el premi va ser per l'especial que vam emetre des de la presó del Puig de les Basses de Figueres. Pel camí, dues nominacions finalistes més i una menció especial del jurat dels premis pel programa commemoratiu dels 10 anys de l'enderrocament de Radio Liberty.
Doncs això, un fort agraïment al jurat dels Premis Rahola. Ens veiem aquest dijous en l'entrega de premis i un agraïment a tots vosaltres per seguir-nos i per ajudar-nos cada dia a créixer. I ara sí, ara repàs esportiu del cap de setmana. Parlant del Costa Brava, que va aconseguir un triomf vital, els 3 punts obtinguts pels homes d'Òscar Álvarez són una important injecció de moral per un equip que, tot i tenir-ho tot encara molt complicat, intentarà lluitar per mantenir-se a la Primera Federació.
L'equip blau i vermell aconsegueix una victòria molt important per a les seves aspiracions de permanència davant d'un contrincant que va oposar resistència al primer temps i que a la segona part es va desinflar amb l'expulsió del seu central Edu Luna. En els primers 45 minuts hi va haver equilibri de forces i tots dos conjunts van tenir les seves opcions, però el marcador no es va bellugar. Al començament de la represa, el central del Castelló, Edu Luna, va ser expulsat en veure la segona targeta groga per una dura entrada sobre Nua. Això va esperonar els locals, que van iniciar el setge contra la porteria de Baro. Als 69 minuts, Nua va poder connectar una bona rematada de cap al segon pal per establir l'1-0. El Castelló va intentar reaccionar malgrat la inferioritat numèrica, però el Costa Brava es va defensar amb encert i va esperar el moment oportú per sentenciar el partit mitjançant Pere Martínez en el temps afegit.
I no deixem el futbol perquè el Palamós va ser derrotat a Parets del Vallès. Els palamosins, que venien d'una setmana molt productiva, que els va fer pujar a una zona més còmoda de la classificació, no van aconseguir ahir al migdia a Parets del Vallès sumar la tercera victòria consecutiva.
Un Parets molt intens s'avançava ben aviat, concretament al minut 6, amb un gol de Marc. El domini local era patent, però tot i així el Palamós va aconseguir mantenir el resultat fins al descans. A l'inici de la segona part, Mercader seria expulsat per doble amonestació en el bàndol blau i groc, fet que va començar a decantar la balança. Tot i les adversitats, el Degà encara va ser capaç d'empatar amb un gol de Cano. Per als 65 minuts, David feia el segon gol local. El porter palamosí Esperó va veure dues grogues i també va ser expulsat. Amb 9 futbolistes sobre el terreny de joc, el Palamós no va poder evitar el tercer dels locals, obra de Nico. El conjunt baix-empordanès és ara 8è, amb els mateixos 25 punts que ja tenia, i espera refer-se de la derrota d'ahir en el proper partit. Serà diumenge que ve el municipal Palamós-Costa Brava contra l'Escala.
A Palafrugell, hi ha males notícies pel corredor Mató. El club hoquei Palafrugell no va aconseguir superar l'Alcoi en una setmana per oblidar. L'objectiu era clar, volíem fer valer el factor pista, guanyar l'Alcoi i oblidar la derrota de dimecres a la pista de Lleida, però els visitants van ser un escull massa difícil de sobrepassar i van acabar emportant-se els 3 punts al pavelló municipal de Palafrugell.
Els resultats dels equips més propers als baixempordanesos a l'hoquei Lliga, de tota manera, no van ser del tot dolents per als interessos del corredor Mató. I és que, a banda del garatge plan a Girona, que va veure com ahir s'ajornava el seu partit contra el Lleida per un incendi que es produïa al matí a la seva pista, tant Manlleu com Voltregà van perdre. I això fa que ara mateix el Palafrugell es trobi a només 2 punts d'aquests 3 conjunts que empaten entre ells a 14 punts. El proper partit dels de García Balda serà decisiu, precisament a casa del Girona, i en el qual no poden fallar.
I acabarem explicant la gran victòria del Bisbal Bàsquet a Mallorca, la temporada sensacional que està signant el conjunt bisbalenc, que dijous passat va tenir un lleuger entrebanc amb el partit perdut a casa contra el Mataró, torna a fer-se palesa amb una important victòria.
Davant d'un andratx molt combatiu, els de Cesc Sant Pau van aconseguir guanyar per un ajustat 60-65 i assoleixen d'aquesta manera el 12è triomf en 16 partits al grup C3 de la Lliga EVA. La treballada victòria a Ses Illes va ser fruit d'un gran esforç coral i de l'encert d'homes clau com Poc, Mateu o Torrent.
Gràcies, Sergi Villena, gràcies a tots i de seguida tornem amb una nova edició de Les Veus de l'Empordà amb la Marc Coll.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Empordà. 100%
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Bon dia a tots i a totes. Tornem una setmana més amb Veus de l'Empordà per conèixer més històries i, sobretot, per donar veu als protagonistes de la secció que ens apropen als diferents municipis del Baix Empordà. Avui parlarem d'esport i de com un hobby es pot convertir en una part molt important en la vida d'una persona. Tenim amb nosaltres l'Oriol Borràs, el president del Club Alpí de Palamós. Bon dia, Oriol. Com estàs?
Bon dia. Què tal? Molt bé.
Comentava això, ets el president del Club Alpí de Palamós. Quin és l'objectiu? Primer parlem, anem a conèixer primer el club, si et sembla, i llavors coneixerem la teva història personal perquè tens molt recorregut a darrere. L'objectiu del club, quin és?
Bueno, el Club Alpí fa... Ara deu fer al voltant d'uns 20 llargs anys que es va fundar, i l'objectiu és donar a conèixer la muntanya i el medi, doncs, a la gent del poble, sobretot, de la vila i de l'entorn.
Sí. No sé si tu hi ets des dels inicis, em deies 20 anys, que existeix el club, per explicar-nos també com va néixer, si hi ha tanta afició realment a Palamós per la muntanya, que fes falta també que hi hagués un club així.
Bueno, el club en els seus orígens, suposo que segur que eren molt menys socis, s'ajunten un grup d'amics i decideixen fundar el club. Llavors, arrel d'aquí, jo crec que no només nosaltres, sinó totes les entitats així, esportives i vinculades a la muntanya, vam fent un creixement de socis, i a partir, sobretot ben nou vingut, perquè la gent s'aficiona molt a sortir. Pues, bueno, ara últimament molts es dediquen a córrer, o ens dediquem a córrer, mm-hmm. altres es dediquen, bueno, pues, a fer la volta, senderisme, i ara hi ha un apropament, jo crec, de la ciutadania cap al medi, que fa que la gent també prengui consciència, s'inscrigui a les entitats i es federin, sobretot de cares a tenir una assegurança si mai prenen mal. Que...
I en un municipi de platja, realment, hi ha afició? Ha costat que hi hagi afició a la muntanya o no? O la gent s'ha animat? I...
Clar, el meu parer, i pel que he pogut anar veient, sí que és veritat que som un municipi de platja, no només Palamós, vull dir que gairebé jo crec tota la Costa Brava fins l'Alt Empordà. Però per sort tenim platja i a 10 minuts tenim muntanya, no? Aquí darrere tenim les Gavarres, tenim, bueno, a l'Empordà doncs tenen, més que pas Sant Feliu, tenen l'Ardenya. Vulguis que no, tenim la sort de viure en un lloc privilegiat, sobretot a la província de Girona, jo sempre sí. Ho dic. En el meu cas vinc de Barcelona fa 23 anys ja que he vist.
Ja portes molts aquí, anys sí. Llavors aquí.
I que jo crec que és el millor lloc del planeta per viure. Per això mateix, perquè pots estar banyant al matí a la platja i al cap de 2 hores estar buscant bolets, i al cap de 2 hores més anar-te'n a Vallter i disfrutar de la muntanya. Llavors que amb una proximitat tan propera de cims que poden estar gairebé als 3.000 metres, doncs sí que hi ha una vinculació i hi ha una afició molt gran, i d'això suposo que va néixer.
Clar, perquè en aquest cas ens parlaves d'algunes excursions, algunes sortides, però les sortides aquestes d'alta muntanya, per exemple, on n'hi ha alguna propera a Palamós o aquí, vull dir, que diguis no hagueu d'anar molt lluny, com deia Girona, per exemple, si sí, tenim muntanya a prop, però a Palamós podríem fer alguna excursió d'aquest estil?
D'alta muntanya, clar, això és, depèn de cada... És a dir, el club... Aviam si em sabré explicar, té diferents seccions, no? Mm-hmm. Hi ha una que és de trail running, hi ha una que és d'alpinisme, n'hi ha una que és d'escalada. Llavors, jo no sóc escalador, però sé que hi ha zones d'escalada que són molt tècniques, hi ha zones de crestes que també sé que són molt tècniques i no són gaire altes. Llavors, a vegades l'alçada no és la dificultat, sinó és el camí que tries per sortir a passejar, mm-hmm. no? Llavors, alta muntanya, bueno, També depèn de les condicions, no? Una mica. Ara estic fent una reflexió, eh? No, no sé, cadascú tindrà la seva opinió, eh?
Evidentment.
Però clar, a l'alta muntanya, si posem algú que no està acostumat a sortir gaire dels camins, doncs potser posant-lo en un corriolet, amb una
fàcil,
mica
sí,
quatre pedres, ja ho trobarà tècnic, i algú que potser va, no sé, a... no sé què dir-te, eh? Vull dir, van a fer cims de 5.000 metres, doncs clar, depèn, si els posem al Puigmal ens diran que s'avorreixen. Això dependrà una mica també de cadascú, de la individualitat del món de l'alpinista o del senderista.
Clar, tu ens dius que en el club teniu moltes seccions realment, per gustos colors. No sé com sou d'actius a les seccions. Cada cap de setmana feu una sortida o aneu alternant? Com us organitzeu?
Va, doncs jo el que diem una comissió de sortides, una comissió que prepara excursions, i es troben els divendres a la seu, cada 3 mesos, fan una programació, i llavors depèn de cadascun dels vocals, o de cadascun, no són vocals de la Junta, sinó són socis que s'hi han apuntat, doncs decideixen, fem una alta muntanya a aquesta Andorra, un altre decideix fer-la a zones més baixes, a mitja muntanya, cap a la zona del Puigsacalm, un altre dia fan una escalada, un altre dia fan fem un roadbook, per exemple, i això es genera una programació trimestral que enviem a tots els socis, i llavors els socis decideixen a quina s'apunten, truquen i ja fan fem un grup, llavors ja fan el grup de WhatsApp específicament per aquell cap de setmana, per aquella sortida, i sí, tenim una programació més o menys regular, però no sempre és la mateixa activitat, les anem alternant una mica, perquè tothom, qui li agradi fer cada cosa, doncs s'hi pugui afegir.
Clar, perquè l'altra és aquesta, vull dir, no sé si teniu activitats, imagino que sí, per tots els nivells, per exemple, algú que acaba de començar a fer escalada, per exemple, que és una cosa molt, molt concreta, clar, no podrà fer la mateixa sortida que algú que porta 10 anys fent escalada, perquè serà més complicada. No sé com organitzeu això a l'hora també de decidir quines activitats feu al trimestre. Vull dir, veieu els socis que teniu i valoreu, doncs ara tenim gent de poc nivell i busquem això, com ho feu?
Sí, amb això hem d'anar molt en compte, fas una molt bona pregunta, perquè el que fem és, quan la publicitem, és d'aquell model que en diem més o menys social, que tothom que hagi fet una mica d'activitat pot sortir i venir i passar-ho bé. Llavors, quan hi ha algú molt tècnic que ja va en un grupet més reduït, aquesta ja no la publicitem tant, ja va més...
L'envieu directament a la gent que sabeu, no?
Sí,
que
entre ells ja queden, ja no és una cosa de club, sinó és una cosa de socis més reduït, no és una cosa que organitza el club, no? Precisament per això, per no trobar-se un gent amb molt nivell, amb gent que en té molt poc, i el dia que es troben amb un problema allà fent el que toqui, si és una cresta,
molt, el canvi de nivell.
Uns s'ho passaran malament perquè no arribaran i els altres s'avorriran perquè... Llavors, sempre que ho posem en comú, és una coseta així social que tothom creiem que pot
assumir, no?
Com un mínim, sí.
Perquè, clar, no sé quants membres teniu actualment en el club i si hi ha gent de totes les edats, al final. Vull dir que tothom es pot apuntar, imagino.
Sí, ara estem al voltant d'uns 160 socis. Llavors, si en tenim de 70 i pocs, i en tenim, doncs, de petits, sí, de 4 i 5 anyets. La veritat és que els menors de 18 anys costa trobar socis, eh? I això és una cosa que volíem potenciar i no ens n'acabem d'en sortir.
Perquè suposo que van amb família i es deu apuntar tota la família.
Sí, venen amb els pares, són els pares que són socis i han tingut els nens, no? Això va passar també en el meu cas i amb el de molts, que fan socis els fills venen, en el meu cas va venir un dia, no l'he tornat a veure més.
No has aconseguit fer afició, en
aquest cas. No l'he tornat a veure mai més a la muntanya, però ja quan sigui gran s'ha dedicat al surf i altres coses. I sí, passa que és veritat que no sé si només ens passa a nosaltres o aquí a l'agrupació també els hi passa. Els que són joves costa estirar-los cap a la muntanya, se'n van més a altres esports.
Per això feu algun tipus de promoció o de crida d'alguna manera per aconseguir això, perquè al final també hi hagi gent jove i que pugueu tenir diferents tipus d'activitats adaptades també a diferents grups, que no hi hagi només 2 persones de 15 anys, que puguis fer un bon grup. No sé si busqueu d'alguna manera o...
Ho vam intentar una mica amb una vocalia que en el seu dia era social i volíem fer unes acampades i intentar atraure la gent més jove, però no va funcionar i després tampoc ho vam anar deixant, que es diluís. No ens n'hem sortit. De moment encara no.
Esperem que a poc a poc, a veure si les futures generacions s'apunten i agafen aquesta afició.
Sí, que no se m'enfadin els joves, però que la muntanya cansa. I llavors
Que no és només anar per anar a passar l'estona, no? Que és fer, vull dir, és que, a més, vosaltres teniu moltes seccions, al final, vull dir que hi ha, hi ha coses més extremes que d'altres, també, vull dir que es pot escollir.
Sí, sí, nosaltres anem, per exemple, tenim muntanya, tenim trail running, tenim senderisme, tenim l'alpinisme, l'escalada. Amb l'escalada és algo que sí que els tira fàcil, bastant. Sí. És veritat que l'escalada en el jove, així, els rocòdroms i això, els estira bastant. Nosaltres tenim un rocòdrom molt petit, un espai municipal que es diu la Nau de 50 metres, i de tant, i tant, de tant en tant hi va algú, però bueno, per sort a Palamós s'ha instal·lat una empresa amb un rocòdrom bastant xulo i potent i molts joves van a
aquest. No, està bé, per començar-los a cap. Perquè tu ara et dèiem, ets el president del club, quan vas entrar tu al club i per què vas decidir posar-te a la Junta, no?, i agafar també les regnes d'aquest club?
Que aquí també entra... Les entitats, la veritat és que cada dia ho tenim més difícil amb els papers i les justificacions de tot, no? I s'acaba cremant. Llavors, bueno, ja ara deu fer 6 anys o així, no? Em van dir, va, posa-t'hi tu. I entre en una assemblea que vam fer, es va fer una semivotació, va sortir que sí, el president, que era en Pere, el sortint, també ja m'ho havia dit, diu, agafa una mica el relleu, que a mi ara em venen 2 criatures, i... Bueno, m'hi haig posar i així estem. I ara ja planificant el següent relleu, eh? O sigui que si voleu algú dels presents...
Apuntar-nos
apuntar-vos i anar preparant...
Jo de moment preferiria quedar-me arriba. Sí. Jo no sóc tampoc molt de muntanya, m'agrada, però és més light el que fem.
Estem intentant també, aviam si aconseguim posar més noies a la Junta, perquè costa també trobar... noies que s'apuntin a la Junta del Club.
Però també imagino que també teniu membres, no?, també femenins al
Club. Sí, tant.
Perquè, ja, parlat del club, a mi m'agradaria preguntar-te a nivell personal, quan vas començar tu a aficionar-te per la muntanya? No sé si és que ve de família o és una cosa que et va néixer amb el temps i amb l'edat, en el teu cas.
En el meu cas?
Sí.
Jo venia... Bueno, hauria de fer una mica un repàs de...
un croquis, no?
Sí, un repàs de vida. Jo vinc a viure aquí l'any 2000... Venia del món del futbol, per variar, molt original. A partir d'aquí començo a anar amb bicicleta, que ho porta al lloc, no? I anar a córrer. Vam saltar els duatlons, dels duatlons ens vam quedar amb la part més de córrer, ja ens vam apuntar al club, no sé, fa molts anys, no sé, 2004 o... I des de llavors ja, bueno, vam anar deixant la bici com a competició, ens vam centrar més en les curses. I en muntanya, però molt poc, eh? Jo en muntanya soc una mica un calamar.
Sí, però, bueno, dius muntanya no, però sí que és veritat que parlem de curses, no t'hi dediques de forma professional, però sí que participes a curses d'alt nivell, que això és també d'admirar, parlarem d'alguna concreta. En quin moment va passar de ser un simple hobby, no?, a una part tan important de la teva vida? Vull dir, una cosa és sortir a córrer 2 dies a la setmana i l'altra el que fas tu realment.
No t'ho sabria dir. Suposo que és una evolució també, que... Primer hi vas un dia, 2 dies, et comença a agradar, vas 3, i a poc a poc el teu entorn i el teu grup va canviant i deixen de portar botes de futbol i comencen a portar, no?, bambes.
Sí.
I llavors, doncs, cada dia ja vas fent una mica d'exercici. Després també, és veritat, deu fer ara 2015 o així, ens vinculem, em vinculo jo amb molts amics de l'Associació Atlètica Palamós, i llavors ja entres en un grup que sortim quasi gairebé cada dia a córrer, menys un dia, crec, si no combinem algun dia amb la bicicleta, i ja, simple, o sigui, ja reserves al dia una hora o una hora i mitja o dos per fer alguna cosa d'exercici. O sigui, el teu dia ja penses, bueno, és que tota la teva programació ja dius, bueno, pues en el meu cas, cada dia a partir de les 3:15...
Clar, però això ha de ser complicat, no?, també compaginar la teva vida professional, familiar, amb el sortir a córrer, perquè el que m'has dit és cada dia, excepte un que fas bici, però que al final també és sortir, vull dir que cada dia fas esport.
Ara, actualment, sí, 6 dies a la setmana menys un, sí.
Clar, has de dedicar moltes hores a nivell d'entrenament també per poder fer aquestes curses i aguantar també.
Entre setmana fem una hora i mitja, més o menys, potser algun dia acaben les 2 hores si és amb la bici, per sempre necessites allargar una mica més. I el cap de setmana sí que s'allarga molt més. Ja anem 3-4 hores dissabte i 2 diumenge. Depèn, ho anem combinant. Tinc un entrenador, en Josep Carballuda, que és qui em fa la programació O sigui, jo li explico el que vull fer i ell em fa una mica la programació de les setmanes i ell qui va fent...
Qui et fa un seguiment,
qui
no?
Fa el, bueno, també. El fa, vull dir, ell decideix quantes hores i quants quilòmetres es fa cada dia i nosaltres el que ens toca pues, és obeir i prou, no?
No, ja no, està. Clar, però és això, però al final tu has de compaginar, sobretot entre setmana.
Sí, no, sí. Però és que ja agafes el Google Calendar i dius, vale, aquí treballo, aquí vaig entrenar,
paro, no?
Aquí... Jo què sé, vaig a rentar el cotxe i ja t'ho vas organitzant i sempre hi ha una franja, no? En el meu cas de color vermell, que és quan entreno i quan no puc posar-hi res.
Però a més has de coincidir, perquè parles en plural, totes les tones de coincidir, entenc que vas amb un grup de gent,
sí,
vas... vull dir que a més heu de coincidir.
Sí, tenim un grup d'entrenament que això, ostres, ho fa tot molt més fàcil i molt més divertit i llavors un riem de l'altre i a la vegada també ens animem, només faltaria. I que per això parlo en plural, perquè molts entrenos els fem comuns i llavors jo, per exemple, el dissabte i el diumenge tinc algú més específic de muntanya i llavors sí, me'n vaig sol. Busco, bueno, podcast i busco coses per posar-me i au,
sí,
vinga,
més
3 hores a la muntanya o 4, el que toqui.
No, clar, sí. No, que ha de ser el final. Bueno, la motivació aquesta entre uns i altres també és important.
Sí, a més hi ha una diversitat allà dintre del grup d'entreno, que també és molt xulo. Hi ha des de noies de 16 i 17 anys, campiones de Catalunya, que corren campionat d'Espanya d'atletisme.
A gent més gran, no?
Un senyor de 72 anys, en Celso, que també, no sé, a Europa és un referent, i després ens trobem nosaltres que no guanyarem mai res, però que també ens ho passem molt bé.
Bueno, dius, no guanyarem mai res, però a finals de l'any passat, del 2021, vas acabar la Mega Race, que és la cursa més llarga d'Europa, que són 1.001 quilòmetres, que es diu ràpid. No sé en quin moment et vas plantejar fer aquesta bogeria, perquè realment van ser molts dies de cursa.
Sí. Sí, doncs també una mica evolutiu. Comences a córrer, vas fent ultradistància. Al final, si no ets ràpid, no, si fos ràpid segurament correria 1.500 i sortiria a la tele. Els que no som ràpids, doncs hem d'anar fent coses més llargues. I també un procés maduratiu. Comences amb 50, 70, 100, vam fer unes de 300 i un dia va sortir això, un senyor alemany que feia una cursa de 1.001 quilòmetres.
I ens vam
mirar,
no?
Sí, amb un company que sempre anem a fer aquestes coses llargues, i em dirà, Dani, què? I l'altre, què? Què hem de fer? Doncs va, anem a provar. S'havia de fer un any abans, passa que la pandèmia ho va parar. Bueno, ho vam passar l'any següent, vam anar-hi aquest estiu passat del 2021 i, bueno, 1.001 quilòmetres. Vam sortir amb la motxilla, tot a dins.
Però clar, com et prepares tu mentalment, sobretot la part mental, per fer una cursa que vas estar 2 setmanes i a més si no m'equivoco, de tots els que vau participar, que tampoc era molta gent, perquè al final és una cursa molt especial, només vau acabar 12. Com t'has de preparar per això? Perquè clar, desapareixes 2 setmanes, estàs 2 setmanes
ja,
corrent.
Això, no, t'has de preparar a casa, has d'explicar-ho, que això sí que és difícil.
Clar que
corre després dius, mira, sortirà bé o malament, però aconseguir la gossa per un costat, no? la dona, la costella per un altre, els nens per un altre, si ho has d'explicar molt bé, i els pares no expliquen res perquè no ho entendrien, dius que te'n vas de vacances i ja està. Llavors, la cursa en si, bromes a part, doncs la planteges, bueno, sí que són 1.000 quilòmetres, però són com etapes, és seguida, no dorms, bueno,
això t'anava a preguntar, home, parada. Dorms, deus dormir, no?
Sí, però dorms on t'agafa la son.
O sigui no hi ha parades
en
de
aquesta,
dir...
En concret
sí,
és...
parlem d'aquesta, vull dir, no hi ha etapes de fas tants quilòmetres per aquí, no, o sigui, cadascú para un pot o un vol, o com,
sí, sí,
com
és que a tu et marquen, a tu et donen una ruta amb GPS,
sí?
Bueno,
sí?
14 rutes de no sé què deu sortir, 70 quilòmetres o 65, i imaginem, posem d'exemple d'aquí a Galícia i tu has d'anar per aquell track que et marca,
sí?
El GPS, llavors hi ha bases de vida, em sembla que hi havia 6 bases de vida o una cosa així. I tu surts i vas tirant, i vas tirant, i vas tirant, i si t'agafa son, no sé, a anglès, doncs pares a una parada d'autobús i et poses a dormir allà, o a un caixer automàtic,
on
t'agafa.
Sí. No pares i agafes una habitació, vull dir, no tens aquest...
No, nosaltres no. Nosaltres no. Sí que aquesta cursa podies anar amb un equip de suport, que és una furgoneta d'un amic teu, que ve amb tu,
clar,
i llavors pots dormir a la furgoneta. O bueno, sí, si vols llogar un hotel... Però
clar, però perds temps, clar, perds molt temps.
Hosti, perds molt de temps i...
Perquè
sí,
hi ha un
igual
un
poses
límit,
a dormir i no t'aixeques ja.
Ja,
és que, clar,
tens,
si molt
tens un límit per això de dir fins a tants dies pots estar o és...
Sí. Vale. Teníem, no, ara no recordo, 300... posem 320 hores o 324 hores. Nosaltres vam acabar 3 hores abans. Però perquè també ja anàvem amb aquesta idea d'anar ajustant el temps per no cremar les cames, clar, perquè si surts massa ràpid...
Has de portar un control també d'això, de no dir vaig, vaig molt ràpid, perquè llavors et canses de seguida, vull dir que has d'agafar un ritme, no?
Bueno, aquí està la gràcia. Tornem als entrenos, que prepara en Josep. Ell et prepara per córrer. Fem entrenos a 4 al quilòmetre, o sigui, fem entrenos ràpids. I després és veritat que quan vas tan lent, el cervell, hòstia, funciona superbé, que és una altra història. Ja tens, físicament i mecànicament ja estàs més o menys preparat i llavors el cervell funciona molt bé, no t'oblides res, no et traeix, no et fa plegar, això funciona molt bé.
I després d'aquesta mega race que parlàvem, que bueno, has fet moltes curses, però aquesta ha sigut l'última així forta que has fet i déu-n'hi-do, no sé si tens algun altre repte així tan esbojarrat en ment de cara a un futur o de moment amb calma anar fent els entrenos habituals i les curses que fas habituals i ja veurem més endavant.
Tan llarga no, és que és el que dèiem, organitzar 14 dies de la teva vida que t'ho controlin tot, la feina... No, ara sí que a l'abril ens anem a Tarragona, em fan una de 300 i pico. És més ràpida perquè no té tant de desnivell. Suposo que si tot va bé, és que no es pot dir mai, perquè depèn molt la sort, aquí també. En 3 o 4 dies, 4 dies poder ja estarà. Si tot va bé pot estar feta, llavors ja és més fàcil d'organitzar. Sí. I per tant, això, a l'abril ens anirem a fer una de 300 i pico, però bueno, ja és aquí al costat de casa, si surt malament no estàs...
Sí, no estàs a l'altra punta, sí, sí.
Dani, pleguem al quilòmetre 560, pleguem i diem, i què fem? Si clar. No tenim l'avió fins a d'aquí 7 dies,
clar.
Sortirà caríssim si ens anem a Berlín.
No, no.
I vam dir, pues seguim, anem seguint.
Acabi, fins que acabem.
Llavors, sempre dic el mateix, Hi ha molta gent, hi ha bastanta gent que pot arribar a fer això de 1.001, Lo difícil és córrer ràpid. Córrer molta estona és una qüestió de... que molts...
Però també és tenir preparació.
Sí, sí, que s'ha de preparar, no surt de... Sí, sí, això sí.
No, doncs nosaltres, Oriol, agraït d'haver-te escoltat avui a la secció, d'haver conegut també més a fons el club i això, i que molta sort en aquestes futures curses, tot i que després d'haver fet aquesta, la de 300 deu ser facilíssim per tu ja.
No, que va, és que ni molt menys, tot és començar cada any, tornar a entrenar, sigui el que sigui, i gràcies a vosaltres per convidar-me i espero, que algú li agradi la conversa.
Sí, no? I que a més a veure si aconseguim que algú també, que els més joves, no? A veure si fem...
Això, que més joves vinguin al club i aviam si venen més persones i més noies a la junta del club també i un president, que aquí n'hi ha un que també ja té ganes de deixar-ho.
Doncs nosaltres, Oriol, a mi m'agradaria esperar que et seguissis tu molts anys ja com a president, però si no, molta sort en el futur i tant d'atleta com a la teva vida professional. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Doncs nosaltres ens sentim la setmana que ve amb més veus de l'Empordà.
100% Empordà. 100% Ràdio.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.